És hora de parlar de neuropsicologia, és hora de parlar d'allò que passa al nostre cervell. Saludem a la Marta Linares. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia, Neus.
Benvinguda, Marta, de
nou. Moltes gràcies.
La Marta és psicòloga clínica, neuropsicòloga, i amb ella doncs, volem entendre una miqueta millor el nostre cervell i saber tot allò que podem fer per ajudar-lo, millorar-lo, treure-li més rendiment, com faríem quan anem, no sé, a un gimnàs o anem a fer esport, etc. També es pot fer en el cervell, i això és esperançador, Marta.
Sí.
Ens ho vas dir la setmana passada i ens va agradar, perquè és esperançador. Marta, una mica, el cervell, que és un òrgan, però és un òrgan molt complex, no? Com el definiríem una miqueta? A veure,
el cervell és un òrgan molt complex. Abans, bueno, l'altre dia ho dèiem, no? Que no només serveix per pensar, per raonar o per parlar, sinó que també serveix per somiar, estimar i emocionar-nos. El cervell és un òrgan que rep molta informació de fora, que la processa, que l'integra, que fa que una cosa sigui més significativa que una altra, no? El cervell també ens ajuda fins i tot a controlar, a inhibir algunes conductes nostres. Per tant, és molt complexa, és molt complet. Tot i així, hi ha una dada que és com molt simpàtica, que al final un cervell adult pesa aproximadament uns 1.300-1.400 grams.
Un quilet i poc, sí.
Un quilet i poc, que dius, no, tanta importància, és com un far, és com un, no? I té aquest pes, no? El nostre cervell es conforma de diferents parts, no?
A veure si que diguéssim que les parts, quan parleu, no, els neuropsicòlegs de les diferents parts del cervell, el cervell, per entendre'l, no, si el veiéssim, no, que extret, no, tinguéssim el cap transparent, tots hem vist, no, aquella forma de nou, sempre diem que sembla una nou, no?
Sí.
Una mica com amb la ratlla al mig, però després quan parlem de parts, són parts que heu diferenciat com àrees dins, no? No és que estigui partit, per entendre'ns,
no.
Parlo així a nivell molt bàsic.
No, estan delimitades per alguns sòls o per algunes funcions més concretes, però en general, quan tu mires i busques, no?, i busques un cervell, el que hem fet ha estat fer-ne un plantejament de segons les funcions que té cada àrea. Hem fet com un mapa del nostre cervell, no? Aleshores, el nostre cervell, el cervell humà, perquè també hem de parlar, de que nosaltres hi ha els vertebrats, els invertebrats,
clar, clar.
El nostre cervell humà forma part d'un sistema nerviós central. El sistema nerviós central n'hem de distingir dues parts. Un és l'encèfal, que d'aquest encèfal seria el que forma part, el que en diem el nostre cervell, que aquest és el que està protegit per al nostre crani, que a més està arreplegat, que genera uns solcs, que si algú s'ha fet mai un TAC es veu perfectament, no? Aquesta forma, aquestes ratlletes, perquè d'alguna manera així també podem tenir més capacitat de quebre.
Clar, una cosa que les rugues, si ara agafeu tots una tovallola mateix que tingueu, un mocador, no? Quan l'arrugueu ocupa menys espai.
Exacte.
Hi ha quantitat, no? Doncs
exacte.
El nostre cervell està tan com comprimit, diguéssim.
Per poder tenir, no?, una mica aquesta situació més de... Abans us deia això, el sistema nerviós central, dues parts. Hi ha el cervell que forma part d'aquesta àrea, no?, aquesta part de l'encèfal, que és aquesta que dic que està dintre del que és el nostre crani, i després nosaltres tenim el que és la mèdula espinal. La mèdula espinal és aquest llarg cordó que està localitzat en el canal vertebral i que actua com una espècie d'autopista en el que transiten una mica les senyals...
Tota la informació, diguéssim.
Tota la informació. Tota la informació que ve de nivell central passa per aquí i envia informació al que són aquest sistema més extrapiramidal. Què vol dir? Pues extremitats superiors, braços, cames o altres òrgans i àrees del nostre cos.
És a dir, és l'ordinador, és el que li diu a la mà t'has de moure,
exacte.
I ell pensa t'has de moure i llavors a partir d'aquest sistema envia l'ordre, no?
Exacte,
i
o t'estàs cremant. No? A vegades quan tu poses el dit en el foc i fas up, no? És el cervell, una àrea, que ara en parlarem d'aquestes àrees, que és la que interpreta. És l'àrea que interpreta el dolor o és l'àrea que interpreta la sensibilitat.
Que va a una velocitat estratosfèrica.
Estratosfèrica.
Perquè, clar, si tu penses tot el recorregut que ha de fer, no? Tinc un estímul, aquest estímul passa arriba fins al cervell, no? Per aquests canals que hi ha de comunicació. El cervell processa, a veure, què és això? Oi, sí. Resulta que fa mal, hauríem de retirar el dit. I torna a enviar, i tu això que ho fas de forma instantània.
Amb... Sí. No? Si tot va bé, sí.
Exacte, després pot haver-hi
si
casos
si tot va
no.
bé, sí. Després hi han senyals, signes que et fan pensar... que hi ha alguna cosa a nivell cerebral que falla. Depenent del que falli, entendràs que està en una àrea o en una altra, que això és el que fem una mica els neuropsicòlegs, no? Però en quant a el que tu dius, el que tu comentes, Neus, pensa que l'ésser humà té aproximadament 100.000 milions de neurones.
Mare meva.
Que unides cadascuna a través d'unes 10.000 connexions sinàptiques. És a dir, això, imagineu-vos com una... com, no? A vegades aquestes autopistes d'aquestes grans ciutats que hi ha moltíssimes connexions i clar, que passa tot d'una manera... molt ràpid. Evidentment, ara faig un salt, no sé si m'aperdo, tu després porta'm a puesto, Neus. Per exemple, l'estrès, l'ansietat, la depressió, moltes vegades podrien justificar que aquest funcionament cerebral es vegi més alentit, per exemple.
Que aquí és on dèiem la connexió que sí, hi ha entre les emocions i les vivències i el que ens passa a aquest nivell, amb després coses pràctiques de memòries o de funcionaments, etc. És a dir...
Clar, ho dic perquè abans semblava que, quan t'ho comentava, si tot va bé, no vull dir que només hagi d'haver-hi alguna malaltia neurològica. A vegades també pot ser un problema, una patologia funcional, que en diem. Orgànicament no hi ha res en el cervell que alteri allò, però hi pot haver un problema de funcionament. I és aquest, no? Aleshores, tens raó, hi ha mil connexions, tot passa a una gran velocitat i diguem-ne que el cervell, que abans parlàvem d'aquesta àrea del cervell i dèiem que tenia diferents parts, que si vols ara en parlem, jo me l'imagino, cadascú, això és molt personal, però jo la visualitzo com diferents departaments, que cada departament té els seus treballadors, que cada treballador porta el seu equipament, perquè hem d'entendre que hi ha neurones motores, neurones sensitives, no? Cadascú té una forma i es dedica, però no són, es comuniquen entre si.
No són independents
no
totalment, no?
No són independents totalment. Les tenim localitzades per àrees, tenen els seus propis treballadors, però es coordinen. Vull dir, és que és molt xulo el concepte,
Sí, sí, sí. Realment és espectacular. A banda, bé, després ja hi entrarem, però com té la capacitat el propi cervell de... en moments en els que falla alguna cosa, perquè ara parlàvem d'àrees, no? A vegades trobar rutes alternatives de comunicació, en alguns casos, no? És a dir, que està sempre en constant moviment i en constant interacció a l'hora de
aquí,
funcionar.
Aquí tenim molta, des de que sabem això, tenim més possibilitats de reparar, tractar, rehabilitar. D'aquest concepte de plasticitat, de possibilitat d'adaptació, de possibilitat de canvi i de regenerar en aquella àrea o en una àrea paral·lela a quan hi ha hagut algun problema en què hi ha hagut una pèrdua neuronal, que tenien una funció concreta, a partir d'aquí s'han pogut implementar conceptes com és la neurorehabilitació, no? Que és a dir, a través d'unes tasques, a través d'uns estímuls, a través d'uns exercicis, jo puc fer que una persona que, per exemple, ha tingut una lesió per un ictus en l'àrea del llenguatge, puguem intentar rehabilitar que torni a aparèixer la funció del llenguatge, amb algunes seqüeles, amb alguns ròssecs, però aquesta habilitat. Això també ens passa en psicologia. Gràcies a que sabem que tenim aquesta plasticitat i aquesta capacitat de regenerar, adaptar, és molt interessant el tema de la psicoteràpia o és molt interessant el tema d'aquest tractament clínic. Per què? Perquè puc un aprenentatge que s'ha fixat emocionalment negatiu i que pot tenir una cascada d'esdeveniments tant cognitius com físics, el podem millorar.
Clar, clar. Saber que hi ha aquesta possibilitat, és el que dèiem, no? Ens dona l'opció a no ser determinista, ha passat això i a partir d'aquí ja no ens podem moure, sinó que a partir d'aquí sempre hi ha, dins uns límits, possibilitats d'arreglar, de millorar o de canviar aquella situació, no?
El que passa que crec que has de tenir, i per això és bo que quan hi hagi algun dubte puguis anar a algun especialista, depenent del problema que sigui, no? Perquè s'ha de tenir coneixement de com és la morfologia, la fisiologia, l'estructura del cervell. Jo, per exemple, quan estic fent una avaluació neuropsicològica i la persona té una queixa de memòria, he de saber en quina àrea està allò, he de saber dintre del llenguatge què és el que li falla, si és més escriptura, si és més lectura, si és més denominació, si és més l'agilitat i l'afluència verbal, i per això has de tenir un coneixement d'allò que parlàvem abans, que són les diferents àrees i funcions del cervell, els diferents departaments que dèiem, no? I com funciona cada departament, no?
Perquè és el que deies, i ara hi entrarem una mica, no és que tot estigui barrejat, sinó que cada àrea es dedica a unes coses. Per tant, quan si hi ha mai una lesió o hi ha alguna cosa, afecta a una àrea. Per això trobem persones que poden tenir unes, les capacitats absolutament intactes amb moltes coses, però en canvi hi ha un tema que aquella cosa doncs no va, i a vegades ens pot costar entendre perquè sempre fem globalitats, no? Però dir, bueno, és que depèn d'on estigui aquesta alteració, en aquella àrea que es dedicava a allò, és la que està afectada, però la resta poden estar perfectament bé.
Clar, un exemple. Per exemple, abans parlàvem de l'àrea del llenguatge. L'àrea del llenguatge, una persona, per exemple, que ha tingut un tumor cerebral en aquesta àrea o ha tingut un ictus, i hi ha algun tipus de demències també, com la demència semàntica, en què tu, per exemple, jo t'ensenyo un boli i tu me saps dir, això és un bolígraf, i jo te demano per què serveix, i no m'ho saps explicar. O, per exemple, al revés, no? Amb els trastorns que són més depenent de l'àrea del llenguatge, si és més una fase de Broca, si és més una fase de Wernicke, és a dir, i això costa a vegades d'entendre, i diu, fins i tot no, els cuidadors, clar, els hi costa molt, i a mi també em costaria entendre com pot ser que li dic porta'm una cullera i me sap portar una cullera, però després, però no, per exemple, explicar, no en sap explicar o no sap utilitzar-la.
Clar, clar, és que per això el cervell, bueno, jo el trobo apassionant, però vull dir que costa a vegades certes coses entendre-les perquè són difícils. Si sabem el nom, no, però en canvi potser no podem explicar o no el sabem fer servir. No?
Per això a mi m'agrada com tu com ho definíem i tu m'ho tornaves perquè ha sigut com més clar. Què és això? És imaginar-te el cervell amb diferents departaments, de diferents treballadors, però que entre tots interactuen. Mira, en una empresa hi ha diferents seccions, no?
Correcte.
Doncs igual amb això, no? Doncs un fa els llescats, l'altre fa l'empaquetament en buit, no? Doncs l'altre, i aquí, en aquest aspecte neurològic, igual, un fa més el que és la representació fonètica, l'altre el significat de la paraula, l'altre, aleshores, depenent del tipus de malaltia o dany i depenent de la magnitud d'aquest dany i a on passa, pot tenir
afectada.
Per això jo sempre els hi dic, sobretot els pacients que tenen, i els familiars, els pacients que tenen un ictus o una hemorràgia cerebral o un tumor cerebral, és a dir, una malaltia d'un dany adquirit, no podem comparar. No podem comparar pronòstics perquè depèn molt d'això i d'altres variables, com per exemple malalties de base associades que poden estar encara interferint en aquest procés de rehabilitació. Una de les coses que per exemple es mira ara molt, i nosaltres estem fent un seguiment i ara s'ha fet un nou protocol a diferents de molts hospitals, és la detecció de la depressió, per exemple, en el pacient ictus, perquè si s'afegeix aquesta depressió tindràs més problemes en el procés de la rehabilitació, no només de la neurorehabilitació, sinó de la rehabilitació motora, no? Per tant, és complex, és interessant, anem aprenent, anem coneixent, el que sabem és el que anirem explicant des d'aquí.
I el que dèiem, no? I aquestes parts, cada una té les seves funcions molt determinades i per això fa el que dèiem, que segons què passi o en quina zona pugui ser diferent un cas d'un altre, i aquestes comparacions que tots fem a vegades amb malalties, no? Però que amb el cervell encara sigui més complex. Tu pots dir, mira, em falla un ronyó, no? I una persona que també li falli un ronyó, doncs pot dir, mira, doncs segurament compartirem moltes coses. En el cas del cervell és diferent. Sí. Aquí pots haver tingut un ictus igual, però depèn d'exactament el lloc, l'afectació, etc., serà potser molt diferent.
Correcte.
La seqüela que pugui haver-hi.
Per exemple, no és el mateix que tinguis un ictus en l'àrea aquesta del cerebel, que és aquesta àrea més posterior del cervell, que és la que ens dona l'equilibri, és la que ens dona l'estabilitat, que tenir un ictus doncs, en l'àrea aquesta que estem parlant, temporal esquerra, que ara després en parlarem, que són les que tenen una capacitat més important en el que és el llenguatge. No és el mateix tenir uns, un ictus que un procés hemorràgic. És a dir, també hem de tenir en compte la invasió.
Clar, clar, clar.
De l'espai. Per tant, tu abans també ho deies molt bé, cada persona, no? Nosaltres també els professionals ens hem d'acostumar a tenir una atenció centrada en la persona, perquè aquella persona té una biografia, té una història, té un component, té uns antecedents. Hi ha un concepte que algú l'ha posat en crisi, però que existeix, que també és l'aspecte de la reserva cognitiva. Uh-huh. Com jo he utilitzat el meu cervell, puc tenir més habilitats adquirides que em serveixin de compensació per al dèficit.
Correcte.
Que si no ho he fet.
Que aquí ve, i lliguem amb el que explicàvem, la importància d'aquest treball conscient per fomentar al màxim el nostre cervell, que això ens pot ajudar, doncs bé, en un moment determinat, tenim més eines o més recursos, no? És com tot, emocionalment també, com més recursos tinguem, ens haguem enfrontat a situacions diferents, aprenem a gestionar-les, més ens ajuda quan ens passa alguna cosa a poder-ho afrontar, no? Pues traslladar-ho d'alguna manera a nivell cerebral també i tenir-ho en compte, no?
Correcte. Jo sé que potser en parlarem més endavant i no entrarem ara, però quan parlem d'exercitar la ment, moltes persones ens pensem que només és els tallers de memòria, perquè és una de les, és un dels potencials que s'ha posat en marxa. Jo sóc pro, vull dir, perfecte, però no tot es basa.
Hi ha més coses.
Exacte, no tot es basa en això. Per exemple, està evidenciat a través de proves d'imatge en la que tu tens una persona que està aprenent, per exemple, a tocar un instrument musical i tu tens una imatge del cervell en aquell moment que està fent aquella tasca i te n'adones que hi ha una repercussió multidimensional a nivell cerebral que és una tasca completíssima. O, per exemple, la natació. O, per exemple, aprendre un llenguatge. Implica moltíssimes àrees del cervell i és una estimulació funcional general molt important. A vegades hi ha gent que em diu, nosaltres fem balls de línia. Jo dic, perfecte, estàs comptant, portes orientació temporal, estàs treballant atenció, estàs treballant retenció. Vull dir que ja en parlarem d'això, però que com cultivem, a través de quines activitats, no només té que ser els crucigrames, els passatemps, els sudokus, o, no, que a més li hem donat un caire una mica carca a les coses, saps que la gent li fa una mica de mandra, saps? Però vull dir que ho podem
no
fer a través de...
No, clar. Els nens et diuen, és com fer deures, no vull fer deures, doncs no, hi ha moltes altres
clar,
coses.
Jo ja estava en aquesta època en la que em deien, ara em faràs anar a escola, no? Clar. Era com una cosa de... O fins i tot ells pensaven, jo que no he anat a escola, que no sé llegir, escriure, com me fas fer això,
clar,
no?
Clar, clar. Doncs saber que també hi ha moltes altres coses. Molt bé, doncs les anirem explicant perquè és molt interessant. Ara se'ns ha acabat el temps, Marta, el proper dia anirem fent. Entrem una mica més en aquestes, explicar-nos quines són aquestes parts, aquests departaments que tenim en aquesta empresa, que és aquest cap que tenim aquí dalt, el cervell.
Perfecte.
I una mica per què serveixen. Marta Linares, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Neus.